Bon dia a tothom, són les 7. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 25 de setembre del 2022. Encara no ha sortit el sol. De fet, trigarà una bona estona, encara 37 minuts. Segons les previsions, és l'hora a les 7:37 que sortirà el sol per Cadaqués, en un dia que no es farà de nit fins poc després de 7:45 del vespre per al Canal, l'altra punta de Catalunya. És un diumenge ja de plena tardor. Diu el Martí Oliveres que les pluges ja són història, i ara bàsicament el que toca és començar a abrigar-se, perquè avui és el matí més fresc, o més fred fins i tot, des de finals de maig a la majoria del país. Hi ha temperatures, les més altes ara mateix són a Barcelona, amb 17-18 graus, però el Pirineu ja ha començat a glaçar per sobre dels 2.000 metres i fins i tot va nevar-hi una miqueta ahir. Per tant, és un diumenge de baixada de les temperatures, però d'allò que en diem de molt bon aprofitar. Hi ha boires ara de bon matí, però acabarà imposant-se el sol a bona part de Catalunya. Un diumenge que, informativament parlant, ve marcat, entre moltes altres coses, per unes eleccions, les d'Itàlia. De fet, a aquesta hora del matí, a les 7 ara mateix, obren i han obert les urnes per uns comicis que mantenen en tensió la Unió Europea, i el motiu és que bona part de les enquestes apunten a una victòria de Giorgia Meloni, la candidata de la ultradreta Fratelli d'Itàlia, la Le Pen italiana, com l'han definit, o com ahir apuntava Xavier Mas de Xeixàs a La Vanguardia, la neofeixista Meloni. I les enquestes ho apunten, entre altres coses, perquè ella ha aconseguit agrupar en un sol artefacte electoral una coalició, totes les forces d'ultradreta, la seva, també la de Silvio Berlusconi i la de Matteo Salvini. De seguida ens anirem fins a Roma per veure com arrenca el dia, que electoralment serà molt llarg, perquè les urnes són obertes des d'ara mateix, però tancaran a les 11 de la nit. En parlarem al llarg del matí, com també comentarem una de les agradables sorpreses que va deixar-nos el dissabte, a la nit de dissabte, quan es va destapar els guardons del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Avisàvem fa una setmana que hi havia una participació catalana inusitada, i efectivament la sorpresa va saltar amb la Conxa de Plata a la millor actriu, que va recaure en Carla Quílez. Qui és Carla Quílez? És una joveníssima actriu debutant de 14 anys, catalana, que es va posar a les ordres de Pilar Palomero en una pel·lícula que es diu La Maternal, on interpreta una adolescent que queda embarassada, i, en fi, una grata, enorme sorpresa que una actriu catalana s'hagi convertit, de fet, en la més jove de la història a endur-se el premi a Donostia. En parlarem en un dia que, com sempre, tindrem paraules encadenades de la Ramis i el Zanon, l'embalat de l'Òscar Nin i moltíssimes coses més al llarg de les pròximes 7 hores de ràdio, que arrenquen ara i tancarem a les 2 en punt del migdia. Vinga, va, que passen 3 minuts de les 7. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
Les 7 i 3 minuts, a aquesta hora, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius dels esports del temps. Adrià García, Sergi Molera, Martí Odriozola, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Ara de seguida anem cap a Itàlia, però abans d'aquesta matinada, la segona nit de les festes de la Mercè a Barcelona ha acabat amb aldarulls i botellons a plaça Espanya. Amb llançament d'objectes, de vidres trencats, amb càrregues policials, amb comerços també saquejats, fins i tot motos cremades, el resultat d'aquesta nit, que encara s'allargava fins fa uns minuts i que ara mirarem de comprovar com és la situació. A plaça Espanya hi havia fa molt pocs minuts encara enfrontaments entre policia i els concentrats, i tenim allà el Pol Prats. Què tal, Pol? Bon dia. Quina és la situació ara mateix?
Bon dia, doncs. Ara mateix sembla que ha tornat la normalitat. El trànsit ja està completament obert i han acabat aquests enfrontaments entre la policia i les persones que resistien a acabar amb aquest botellón que ha sigut completament improvisat. Com dèiem, ara fa una estona, a les 3 de la matinada, fa una estona, volíem dir unes hores, a les 3 de la matinada ha acabat el concert de la Pegatina aquí a Maria Cristina, a plaça Espanya. Llavors les persones que no volien marxar s'han quedat fent aquest botellot que ha sigut completament improvisat, i no ha sigut fins les 5 de la matinada, quan ja hi havia una catifa de vidres omplint tota la plaça Espanya i tota la l'Avinguda Maria Cristina que la policia s'ha disposat a fer-los marxar. En aquest intent de fer-los marxar és quan han començat els enfrontaments i hi ha hagut com a mínim dos detinguts. Al principi hem vist un detingut, ara fa poca estona hem vist com n'entraven un altre aquí a la comissaria de Plaça Espanya i doncs això, aquests enfrontaments que han durat prop més d'una hora i mitja.
Doncs veurem com és el que queda, però és veritat que les imatges que hem vist ja, no només del llançament d'objectes, sinó també el que explicàvem en la sortida de tota aquesta gent de la zona de la Plaça Espanya, hi ha hagut també fins i tot atacs en alguns comerços de la zona, com recorda ja va passar fa un any. D'aquí una estona hi tornem a veure quin és l'entrellat que en traiem. A aquesta hora del matí, el que dèiem, però, la notícia passa per Itàlia. Han obert ja els col·legis electorals fa 5 minuts, eleccions crucials pel futur del país, també d'Europa. Segons les enquestes, ho hem explicat els últims dies, l'extrema dreta, el partit de l'extrema dreta Germans d'Itàlia, ho té tot de cara per guanyar les eleccions i potser encapçalar el futur govern. Són més de 50 milions d'italians els que estan cridats a les urnes des d'ara i fins les 11 de la nit. La jornada electoral allà és llarguíssima. Anem ara mateix cap al centre de Roma, en un dels col·legis electorals amb l'enviada especial de RAC1, Laia Colomer. Laia, bon dia.
Bon dia, sí, els electors més matiners que ja han començat a votar. De fet, en aquest col·legi on estem, al barri de Testaccio, ja uns 20 minuts abans de les 7 hi havia mitja dotzena d'electors que esperaven a la porta. Això, tot i que el temps no acompanya massa, ara no plou, però fins fa poca estona sí que ha caigut una bona tempesta i s'espera que durant el dia es vagin repetint i caldrà veure com això afecta la participació, que ja les enquestes vaticinen com una de les més baixes de la història d'Itàlia, amb un 35% més o menys d'abstenció prevista. Com deies, de la jornada d'avui n'ha de sortir el nou govern italià, que tot indica que serà de la coalició d'ultradret encapçalada per Germans d'Itàlia de Giorgia Meloni. El partit podria aconseguir fins al 25% dels vots, això que en les últimes eleccions del 2018 en va treure encara no el 5%. A l'altra banda, amb un 21% dels vots, segons les enquestes, el Partit Demòcrata ho tindria difícil per aturar aquest bloc de l'ultradreta. Els resultats definitius s'esperen ja ben entrada la matinada i fins i tot demà al matí.
Gràcies, Laia. Tornarem després. La premsa avui, evidentment, analitza els efectes que tindria una victòria de Giorgia Meloni a les eleccions italianes. Víctor Vives.
Efectes tant a la política continental com espanyola. A La Vanguardia, per exemple, Enric Juliana interpreta que una victòria de Meloni seria una injecció de vitamines per Vox i més centralitat per Sánchez. Ernesto Ekaizer adverteix al periódico dels efectes en la situació europea ja desestabilitzada, recorda, per la guerra d'Ucraïna, la crisi energètica i la inflació. I la directora de l'Ara, Esther Vera, assenyala que la coalició de dretes que ara pot guanyar té relacions amb Putin. Si fem un cop d'ull als diaris italians, la República en diu que el país es troba a la cruïlla entre la sobirania i la lleialtat a la Unió Europea. I el Messaggero recorda que hi ha 10 milions d'indecisos i denuncia que s'ha vulnerat el silenci electoral. I el Corriere della Sera analitza els col·legis clau on n'hi ha prou amb un vot més. I l'Estampa, el director, avisa que avui es remenen els vells fantasmes del feixisme dels anys 20.
Les 7 i 8 minuts i en gran crònica internacional. Centenars de detinguts ahir de nou en una altra jornada de protestes a Moscou en contra del reclutament de la població civil per anar a la guerra d'Ucraïna.
Sí, precisament per evitar més mobilitzacions, el Kremlin ha augmentat fins als 10 anys les penes de presó pels qui es neguin a combatre. Això avui, que és el tercer dia de referèndum a les zones ucraïneses considerades prorusses. L'alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, que ahir va ser a Barcelona, assegurava que la votació és una enganyifa.
El referèndum que s'està fent durant la guerra és fake, és fals. Fer un referèndum durant la guerra és un gran error.
Tot plegat mentre que els Estats Units asseguren que el resultat ja està decidit. Diuen que tenen proves que Putin ha establert que el sí a l'annexió serà superior al 75%.
Les 7 i 9 minuts, la notícia bona del cap de setmana és el que us explicava ara fa uns instants, la catalana Carla Quílez. Haurem d'apuntar-nos aquest nom. Carla Quílez, actriu de només 14 anys, debutant, es va endur a la nit el premi a millor actriu del Festival de Cinema de Sant Sebastià.
La jove barcelonina ha triomfat en la seva primera pel·lícula, La Maternal, de Pilar Palomero, la directora de la premiada Les Niñas. Quílez va recollir la Conxa de Plata, emocionada, amb la veu entretallada i dedicant el discurs a la seva mare.
Es mi primera experiencia como protagonista en una película. Y estoy muy contenta de estar aquí. Agradecer también todo el apoyo que recibo aparte de familiares y amigos. Pero la película en especial habla de las madres. Y a mi madre le quería agradecer todo lo que hace por mí. Porque de verdad que no hay tiempo ni dinero para agradecerle todo lo que ha hecho por mí.
Un premi que té un valor afegit perquè competia amb actors i actrius, ja que des de l'any passat el Festival de Sant Sebastià ha unificat els premis a la interpretació. La pel·lícula Reyes del Mundo, de la colombiana Laura Mora, s'ha endut la Conxa d'Or, el guardó a millor pel·lícula.
Mentrestant, recordeu que a partir de demà els majors de 80 anys podran rebre la quarta dosi de la vacuna del coronavirus.
La primera tanda de dosis adaptades a les noves variants ja s'han repartit a les diferents comunitats autònomes i demà es començaran a punxar les residències. Són vacunes adaptades a les noves variants, més efectives contra, per exemple, la variant Omicron, majoritària al país des de l'hivern. Més endavant s'obrirà la vacunació als majors de 60 anys i al personal sanitari.
En plana política, un parell de punts, el PSOE i Unides Podem continuen negociant els pressupostos generals de l'Estat enmig del que ara mateix és la principal batalla política, que és la batalla fiscal entre el govern espanyol i l'oposició. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, veu amb bons ulls la proposta d'harmonitzar la qüestió fiscal i defensa també els impostos a les grans fortunes.
I encara fa un pas més, segons Díaz, aquesta mesura ha de ser permanent i no temporal, tal com proposa el PSOE. La ministra Yolanda Díaz parlava ahir d'injustícia fiscal.
El impuesto a las grandes fortunas lo defendemos, ¿por qué? Porque hay injusticia fiscal, porque hoy un pequeño comerciante de Valencia, un pequeño autónomo, una pequeña autónoma, tributan más que una gran corporación de nuestro país, por tanto, hay injusticia fiscal. Y cuando hay injusticia fiscal, las medidas no pueden ser temporales.
Mentrestant, el PSOE acusa el PP d'haver-se convertit en el partit dels privilegiats per la decisió d'haver eliminat l'impost de patrimoni. En canvi, el PP acusa el govern de Sánchez de no voler abaixar els impostos a les classes més baixes.
I a casa nostra, plana política també, aquesta setmana de debat de política general i la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, carrega durament contra el govern, diu que amb els mandataris actuals no s'avança cap a la independència.
Borràs... Per fer i complir el nostre acord de govern, nosaltres hi som per fer-ho. Quan això no permet que es produeixi, si a l'altre costat hi ha qui frena, si a l'altre costat hi ha qui no permet avançar, també hem de replantejar la situació, perquè aleshores, de quina manera avancem? Nosaltres hem constatat que aquest govern no avança en la independència.
Malgrat tot, avui algunes informacions, especialment el diari La Vanguardia, apunten que Junts per Catalunya s'estaria allunyant de la possibilitat de sortir del govern i que, per tant, allunyaria també la possibilitat de la consulta interna fins una miqueta més endavant. Pel que fa als esports, hi ha esports en marxa ara mateix. Just fa uns instants ha acabat la cursa de Moto2 del Gran Premi del Japó.
Amb victòria pel japonès Ayogura, seguit pels madrilenys Augusto Fernández i Alonso López. El valencià Aaron Canet, que sortia des de la pole, ha caigut dues vegades. Al Mundial, Augusto Fernández es manté al capdavant, però ja té només dos punts de marge sobre Ayogura. Abans, a Moto3, s'ha imposat el líder del Mundial, el valencià Izan Guevara. A les 8 començarà la cursa de MotoGP amb Marc Márquez des de la pole i Quartararo, Bañalla i Espargaró jugant-se al Mundial. La selecció espanyola de futbol, amb els 6 jugadors del Barça a l'11, va perdre ahir contra Suïssa 1-2 amb gol de Jordi Alba. En el capítol de les lesions, segons ha pogut saber RAC1, Ronald Araujo estarà un mínim de 6 setmanes de baixa i Jules Koundé entre 3 i 4. I el Barça i el Madrid juguen aquesta tarda a la final de la Supercopa CB de bàsquet.
Ditec Comunicacions, la teva empresa de tecnologia per a projectes audiovisuals i esdeveniments, t'ofereix aquest espai.
2:15 del matí, pel que fa al temps, baixada de temperatures, Martí Oliveres.
Sí, i tant, fresca, fresca i fins i tot fred. El Pirineu ha refrescat i de valent. Panorama de plena tardor, per tant, toca abrigar-se aquest diumenge al matí. Això sí, de cara al migdia sí estarà molt bé, de 20 a 25 graus, tot plegat amb sol i només alguns núvols poc importants i també bancs de boira ara al matí a les planes de l'interior.
Era digital. Revolució tecnològica. ILSD.
Els nous temps demanen noves solucions.
Ditec Comunicacions. Som la teva empresa de tecnologia audiovisual. Duem a terme projectes immersius, sales de reunions, aules de formació, esdeveniments i congressos, solucions per al sector sanitari i molt més.
Visita'ns a ditec.es.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Ni millennials, ni boomers, tots pertanyem a la mateixa generació. Els que estem aquí i ara per transformar el país. La generació dels que somien i fan. Amb els fons de la Unió Europea, milers d'idees estan passant del paper a la realitat. Entra a planderecuperación.gob.es i fes possible el teu somni. Govern d'Espanya.
Aquesta tarda aniré a prendre un cafè amb una formiga.
Quan sents coses com aquesta, alguna cosa falla. Si penses que potser t'hauries de revisar l'oïda, vine a Aural Centres Auditius i els nostres experts t'assessoraran sobre la tecnologia que s'adapta més bé a tu perquè continuïs connectat a la teva vida. Demana una revisió auditiva gratuïta trucant al 929 30 78. Aural, connecta't a la teva vida.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Àvia, tu quin detergent utilitzes per rentar la roba?
Home, nen, Detersolin Ultra, el de sempre. Fa 80 anys que Detersolin cuida els colors de la nostra roba.
Gràcies, àvia. Tu sempre tens la solució a tot.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta. El meu fill s'acaba de traslladar a un pis més petit i no sabem on posar la planxa.
Doncs ara, si et subscrius a La Vanguardia, et regalen un centre de planxat Braun supercompacte i potent. A més, rebràs el diari cada dia i per només 99 euros. M'hi he subscrit jo i tot. Truca ara al 933-481-482.
RAC 1. El diumenge 16 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Sant Cugat del Vallès.
5, 4, 3, 2, 1... Arrencada contundent.
Apunteu bé. 16 d'octubre, Sant Cugat del Vallès. Setena cursa de RAC 1 amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat. Hospital Universitari General de Catalunya. Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. Una cursa de 5 quilòmetres pel centre històric de Sant Cugat.
Vinga, foli, 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 foli!
Un recorregut que passa pel Teatre Auditori, els edificis modernistes, el Club de Golf Centenari, el Mercat Vell i el Monestir de Sant Cugat. Trobareu tota la informació i les inscripcions a RAC1.cat.
Tota aquesta gent de RAC1,
de veritat, eh?
No, no, escolta,
la gent està molt en forma.
Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio a Sant Cugat del Vallès. Podeu deixar comentaris i opinions a les xarxes amb l'etiqueta Cursa RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració d'Eurofitness, a Properties, Vicenç Esport, Mizuno, Coca-Cola i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
65.949, 65949, de la sèrie 41041.
Uns altres quatre números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11... Ben jugat.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
I a aquesta hora del matí el comentari de Jordi Margarit.
A la classe hi havia dos pupitres buits. Havien passat 5 dies de la nit tràgica d'aquell 25 de setembre de 1962. No va ser fins l'endemà que la mestra va fer endur-se aquelles dues taules. I pensava l'altre dia, mentre veia el Sense Ficció, dedicat als nens desapareguts al Vallès després del desastre. Mai se'm va acudir que els meus dos amics, companys de classe, podien haver estat víctimes d'un tràfic d'adopció instigat o protegit pel règim franquista. Quina barbaritat. Si jo encara m'esgarrifo pensant en aquella nit, per quina tortura no han passat els familiars d'aquells nens que mai van trobar. El que donaven per fet era que se'ls havia endut l'aigua i el fang, i vés a saber on havien anat a parar. Almenys a mi, mai m'havia passat pel cap aquesta perversitat. Tractant-se del franquisme, però, tu pots creure tot. Us puc explicar que entre les persones i entitats que van arribar a la meva ciutat, Rubí, per ajudar a desenrunar, hi havia una agrupació de minyons escoltes vinguts del sud de França. Evidentment, anaven vestits amb els seus distintius reglamentaris i reglamentats. Però, ai, tot i set mesos per les autoritats locals, un delegat governatiu pretenia que els escoltes canviessin els seus uniformes per uns altres de l'organització juvenil de la Falange. L'alcalde Rubinenc va dir que no estava per collonades i que allí tothom era benvingut si volia ajudar. Resultat, alcalde destituït. El règim veia com el redreçament se li escapava de les mans. Recordo la censura i l'oprobi que va patir Joaquín Soler Serrano, després d'haver estat hores i més hores sense dormir davant els micròfons de Ràdio Barcelona. Va demanar, amb èxit, la solidaritat vers els damnificats, però allò feia rufar el nas de les autoritats. La població havia de saber que allí qui es movia era el gobierno civil i l'exèrcit, clar. Ningú més. El desastre s'havia de controlar. No hi podia haver, no hi havia d'haver cap intromissió. Els tripijocs per sota mà no admetien observadors. Permeteu-me avui aquest record personal dels amics que vaig perdre una nit d'avui fa 60 anys. On deuen ser? Catalunya, tu, a la teva.
El comentari de Jordi Margarit, que tornarà dissabte que ve a la mateixa hora del matí. Sabeu que els del Via Lliure ens encanta viatjar, hem fet les maletes una pila de vegades, la temporada passada amb el Muro de Viatge i aquest any buscant horitzons nous. En aquest cas coincidirà amb el 150è aniversari de la publicació de La Volta al Món en 80 dies de Jules Verne. Volem fer
La Volta al Món en 80 llibres.
És a dir, un viatge a través de diverses fronteres, de país a país, amb proposta de lectura de novel·les o de llibres que els defineixin. Al costat del Víctor Vives, què tal, Vives? Bon dia.
Bon dia, Xavi.
Arribem a la 8a etapa del viatge. Ahir vam passar per la Xina. Avui, on anem?
Farem un salt llarg cap a l'Argentina.
Vinga, som-hi, doncs, amb algun llibre que ens ajudi a ambientar literàriament aquest viatge cap a l'Argentina.
Doncs proposo Tot Mafalda, la col·lecció completa de les seves tires còmiques. És a dir, des que la Mafalda entra per Volari fins que ja té 8 anys i un germanet, en Guille. L'acció es mou entre casa seva, amb aquelles protestes constants per menjar sopa, la platja on va de vacances amb la família, l'escola i el carrer on juga amb els amics, amb Manolito, Miguelito, la Susanita. L'autor, Joaquín Lavado, alias Quino, era fill d'emigrants andalusos a l'Argentina i, en quedar orfe molt jove, va abandonar els estudis per dedicar-se a l'ofici que realment li agradava, el de dibuixant humorístic. L'any 64, Quino va crear la Mafalda, que en poc temps es va convertir en una icona internacional. Va arribar a ser la imatge de l'UNICEF per il·lustrar la Declaració dels Drets de l'Infant.
Què ens ensenya, però, Mafalda com a anfitriona del seu país, a l'Argentina?
Mira, és curiós, les seves historietes es van publicar entre el 64, com dèiem, i el 73, que és un període clau per entendre la història recent. En aquests anys hi va haver 4 presidents argentins, 3 dels quals van ser dictadors. Va ser l'època de la Revolució Argentina, un rerefons polític que és present a les vinyetes, com també una crisi econòmica molt bèstia i una transformació social amb un protagonisme creixent de la joventut. En aquest context, la Mafalda reflexiona amb cinisme sobre les desigualtats socials, la desafecció política, el paper de la dona a la societat o la degradació del medi ambient, qüestions totes que avui continuen d'actualitat.
Doncs avui viatge a la Volta al Món amb 80 llibres a l'Argentina amb aquest recopilatori Tot Mafalda sobre aquest personatge que en fiquem, llegit tots. Doncs avui hem passat, per tant, per l'Argentina. Si voleu recuperar la informació d'aquest llibre, també teniu al Twitter, al Via Lliure, teniu tota la informació. Gràcies, Víctor.
A reveure, bon dia.
Sons del cap de setmana.
Hola, molt bon dia. Soc Marc Pedrós i aquest és el soroll que sento jo als caps de setmana. És el soroll de la meva bicicleta al sortir a rodar per les carreteres de Catalunya. Adéu.
Heu de necessitar, efectivament, l'explicació, però, efectivament, quan ho ha dit, fantàstic aquest so de la roda de la bicicleta del Marc, que ens el podem imaginar perfectament amb el vestuari de ciclista i a punt de sortir amb tot plegat d'excursió. Les bicicletes, que segur que són un bon element identificatiu dels caps de setmana d'alguns dels oients que ens esteu escoltant a aquesta hora del matí, i si voleu participar d'aquest collage que són els sons del cap de setmana, senzillament el que heu de fer és pensar quin so defineix un cap de setmana habitual o particular vostre. Pot ser una sortida, pot ser una excursió, un àpat amb amics, una exposició, un concert, el que vulgueu. Enregistreu aquell so, quan us en recordeu, i l'envieu amb el vostre nom i el lloc des d'on l'envieu al WhatsApp del Via Lliure, al 606-25-64-39.
Ensenyeu-nos quin és el vostre so del cap de setmana enviant una nota de veu al WhatsApp del Via Lliure,
606 2564 39.
Mireia Garolera, bon dia.
Molt bon dia, Xavi.
Avui és 25 de setembre, farem una reculada musical. Fins a quin dia 25 de setembre?
Doncs reculem fins al 67, per tant 55 anys.
Aquesta arrencada que havíem passat per l'Argentina pensava que tenia alguna cosa de tango. Però no sé qui són. Ara m'has enganxat completament, Mireia.
Mira, doncs són els The Doors que escoltem amb el tema Moonlight Drive, que va ser el primer tema que va escriure el Jim Morrison, el líder de la banda, que recordem que era una banda de rock psicodèlic que van funcionar 8 anys, del 65 al 73. Avui el que recordem és que fa 55 anys que es va publicar el segon disc dels The Doors, que es deia Strange Days. Tot i que no va aconseguir l'èxit del primer disc, que és el que inclou el clàssic Like My Fire, els especialistes musicals consideren que és l'àlbum més creatiu i que musicalment és millor de la banda.
A Lloguer Segur complim 15 anys millorant dia a dia els serveis a llogaters i propietaris. Des de l'inici hem garantit vivendes per entrar a viure en les millors condicions, sense necessitat d'avals bancaris i tràmits innecessaris. Lloguer Segur, 910-775-775. 15 anys millorant el mercat del lloguer.
Què pot ser aquell dia festiu que no saps si sí o si no? Donar una alegria a casa teva. Unes plantes per la sala, una zona nova per treballar, un coixí nou. I és que IKEA Badalona i IKEA Sabadell obrim aquest festiu 26 de setembre perquè tinguis ben clar què fer. Més a IKEA.es/Catalunya.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler hi tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del cava. Més informació a cavamcor.cat.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Gosby us conviden a fer festa amb Animals de Companyia, un podcast amb informació i consells per mantenir els vostres animals amb una dieta sana i equilibrada.
Esbrinar-ho i donar-los allò que necessiten per ser feliços només depèn de tu.
Cada 15 dies, el diumenge, descobriu amb Bàrbara Julve com entendre millor el comportament dels vostres animals de companyia.
Amb l'ajuda d'experts, desvelarem què s'amaga darrere de situacions que ens treuen de polleguera per millorar la convivència amb els nostres companys animals.
Una guia per millorar la relació i comunicació amb els vostres animals de companyia.
Aprendrem a observar i a veure què ens diuen.
Escolteu a rac1.cat i a l'app de RAC1. Amb la col·laboració de Gosby.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Arribats a aquesta hora del matí, que segur que ens movem en un xoc de civilitzacions, perquè és una hora entre intempestiva i plàcida, és una hora per tota aquella gent que tot just està obrint un ull i es comença a despertar perquè el dia el té encara per davant, i una hora també intempestiva per tots aquells que encara no havien fet descansar el seu cos al damunt del matalàs del llit, no? I que tot just se n'hi estan anant. Doncs bé, en aquest xoc de civilitzacions en què ens trobem és una hora perfecta per nosaltres per desplaçar-nos a un raconet que coneixeu molt bé, un carreró empedrat d'una ciutat desconeguda o que no hem volgut revelar mai del mapa geogràfic del nostre país, al final del qual, d'aquest carreró, hi ha un edifici sense massa pretensions i que l'interior amaga múltiples meravelles. Allà hi ha a la porta sempre l'Albert Beorlegui, expectant. Què tal, Albert? Bon dia.
Bon dia, Xavi. Com va tot?
Molt bé. I tu, com ha anat la setmana?
Bé, bé, força bé. Una sí. mica més tranquil·leta respecte a l'anterior, però vaja, déu-n'hi-do com es presenta, sobretot aquest cap de setmana, amb les eleccions a Itàlia, i no, no, estem molt engrescats, eh? O sigui que, avorrits, allò que dius, ai, és que
mai,
no...
Mai,
no. Això mai, eh?
Escolta, el nivell del flux a les corbes de cartes, hem d'estar en prealerta o encara no?
Mira, jo no voldria ser portador de males noves, no perquè ja com està el món, diguem-ne que si de cas encara no, no deiem veure, però, clar, ja estem al mes de juny, eh? O sigui, sí. pensa que les dues comunicacions que llegirem avui corresponen a principis de juny, el dia 6 que ens va arribar una carta.
Sí.
A més, és de l'estranger, ja veurem, des d'Alabama...
Què dius, ara?
Sí. I un altre que ens arriba de Lleida, que és un vell amic del programa, el Joan Bautista Hernández. Però, clar, pensa que llavors ja saltarem al juliol. Juliol, agost, encara serem al setembre. Jo he calculat que encara queden unes 3-4 setmanes, però...
Eh? Compte, eh? Trasbeorlegui, no comencis, eh?
Que dramàtic aquest silenci, eh? Jo diria que la setmana que ve podrem anunciar si establim un prealerta o no.
Beorlegui.
Si podem començar a desembolsegar l'alarma nuclear...
Beorlegui, no, eh?
O no.
Vull dir que prou tensions hi ha en la societat actual com perquè afegim una qüestió més... O sigui, tu el que estàs dient és que pot ser que comencem a tenir problemes de flux de cartes i, per tant...
Pot ser que tindrem problemes de flux de cartes.
El teu, el teu lament, vaja, la teva lletania terrible...
Planíbul.
Sí, el teu plany lamentable pot començar a aparèixer, perquè a més ets una persona molt emocional.
Sí,
I hi ha un moment en què te n'adones que potser no hi ha una resposta dels oients.
Darrere aquesta màscara de fredor i gèlida personalitat s'hi amaga un cert tendre i sensible que plora quan no arriben les cartes.
Doncs deixa'm dir una cosa de cara als oients. Jo només demano una cosa. O sigui, no em feu passar per això una altra vegada. Jo, per al plany del Beorlegui, no ho aguantaré. Per tant, si podeu tornar a començar a enviar cartes, i si no, ho deixem córrer ja, però no em feu passar per al
trangó. A veure, és que potser les coses són com són.
Sí, Xavi, sí,
acceptem.
Sí, completament
d'acord. Acceptem que hi ha totes les cartes que havíem de rebre, ja les hem rebut.
Ja les hem rebut. Sentit que ho sé, tinc 14 vegades en aquests anys, això.
Però, ja està, ja n'has a fer. Mira, bueno. Les dues cartes d'avui són d'oients, d'amics oients del programa, que ja ens han escrit en altres ocasions. Vull dir que sí, ja han acabat. I els pobres diuen no, que no.
Sí,
però
sí,
ells
sí,
intenten
sí.
allargar aquesta agonia.
Sí, sí, sí.
Fatal. Sí, sí, sí. Bé, però, noi, és que és el que hi ha.
Bé, en tot cas, llegim aquestes cartes i descartem, mai millor dit, aquesta mena d'estat d'ànim lamentable en què has entrat.
La primera carta ens arriba, mira, vigília de Sant Joan.
La tardor et senta fatal, eh?
Sí, no, què dius? Si m'encanta la tardor.
Sí, ja es nota.
La vigília de Sant Joan, el segell està datat de Lleida, i és el nostre vell amic, el Joan Bautista Hernández. Recordem, és la primera persona que ens va escriure al programa. De fet, aquestes últimes setmanes hem llegit bastantes cartes seves. Si recordes, el dia de Sant Jordi en vam llegir una... El dia de Mare de Montserrat, un altre, i mira...
Gairebé que el Joan també... Baptista està escrivint per tota la resta de l'audiència, pràcticament.
Això mateix. I mira, no és casual que estigui datada la carta el 23 de juny, és a dir, vigili de Sant Joan, i a la portada d'aquesta carta hi hagi, doncs, una escultura de Sant Joan Baptista, que, evidentment, deduïm que és el sant del nostre amic. I diu això, llei de 23 de juny del 2022, ben volgut senyor Beorlegui, celebrem amb fogueres la millor nit de revetlla. S'encenen focs, d'artifici i amb la vista posada en la foscor del cel, un esclat de bonhomia domina l'esperit de les persones reunides. Endevini qui paga la coca, el cava i els petards. Ho faig amb molt de gust, el retrobament amb tothom s'ho val. Salutacions, Joan Baptista Hernández. La primera comunicació que ens arriba. I la segona, com deia, és una carta també de tal mes de juny que ens arriba, atenció, des d'Alabama.
Una carta, no una postal.
Des de... Sí, perdona, una postal.
Ah, una postal.
Una postal que ens arriba des d'Alabama, amb un segell d'una margarida que posa Forever 2022... USA Forever i una margarida. Un segell en forma rodona, eh? Un segell, si més no, peculiar. I a la postal veiem un acord no de porcs, eh? Un acord, diguem-ne, un tribunal amb la seva bandera americana, els seus bancs dels acusats, el lloc que ocupa de manera preeminent el jutge, i és una fotografia en blanc i negre. I llegim el següent. Benvolgut, senyor Borlegui, hem anat a visitar a la nostra filla que viu a Mobile, Alabama, i que ha estat mare d'un nen. Feia anys que no ens vèiem i ens ha fet il·lusió conèixer el nostre net, en Eric. És la primera vegada que anàvem als Estats Units i la nostra filla ens ha preparat una sèrie de visites d'interès als estats de Louisiana, Mississippi i Alabama. I una d'elles ha estat anar al poble de Monroeville, on Harper Lee va viure i escriure la novel·la Matar un rossinyol.
Oh.
Han fet un petit museu on hi ha informació de l'autor i també de Truman Capote, que durant uns anys va ser veí de Harper Lee. La pel·lícula d'en Gregory Peck es va filmar a Hollywood. I per fer el jutjat van fer una còpia força exacta del jutjat del poble de Monroeville, que és la imatge, precisament, de la postal. Personalment, ha estat una visita molt especial, ja que tant el llibre com la pel·lícula sempre els he tingut molta, molta estima. Moltes gràcies, cordials salutacions. El Lluís Benejam. Sí, te'n recordes, el Lluís Benejam? És el senyor aquell que té aquella col·lecció extraordinària, és un col·leccionista magnífic de tota mena d'objectes de cinema, i que en aquella exposició que vaig fer sobre la història del cinema a Sabadell va tenir la gran habilitat de deixar-nos uns pòsters d'algunes de les pel·lícules més emblemàtiques de la història del cinema, que és un detall que jo sempre li he agraït moltíssim. De manera que, mira, hem rebut aquesta postal, que, mira, veig que està datada el 17 de juliol.
Perfecte.
Tot i que això mateix, sí, el mateix, 17 de juliol del 2022.
Doncs gràcies al Lluís i, evidentment, al Joan Baptista Hernández, i això que acabem de dir, que ostres, si no voleu sentir el plany lamentable del Borlegui, doncs comenceu a enviar cartes de nou al Bazar de les Sorpreses. Com sempre, a l'adreça habitual, Avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona. I com és habitual, el compromís és el mateix de sempre. L'Albert les llegirà totes una per una, amb ordre d'arribada, i les contestarà de forma personal, de puño y letra, que en diuen. Bé, Albert, aquesta setmana, mira què anava pensant jo amb el tema del Borlegui Express, que he patit una mica, perquè entre el tall dels autobusos, dels trens, de la mobilitat... Bueno, ha estat la setmana de la mobilitat sostenible. Dijous era el dia sense cotxes. Jo pensava, dic, hosti, l'Albert no sé si portarà el Borlegui Express o què fem.
Jo el porto perquè vull provocar cap mena de conflicte radiofònic. Perfecte. I, per tant, tu tens aquí Borlegui Express, ja el pots veure aquí. Mira, i avui, a més, ens anem a un poblet d'Anglaterra, un poblet d'11.000 habitants, anomenat Epping, que es troba al comtat d'Essex, a uns 30 quilòmetres, més o menys, al nord-est del centre de Londres, i allí viu una persona que, d'alguna manera o altra, també s'ha vist afectada per la mort de la reina Elisabet II,
yep.
Que ha sigut una nota de premsa residual que hem vist aquests dies, vull dir, que gairebé no se n'ha parlat, no? Vull dir que... I, mira, de manera indirecta, aquesta senyora que viu aquí, doncs també s'ha vist afectada per aquesta luctuosa mort. Ja, quan vulguis, mira, ja pots seure al cotxe.
Ja hi soc.
Cinturon, sí. Espera't. Doncs apa, som-hi.
Va. Fa dies que no vaig a Anglaterra, ara.
Ah, va.
Se n'ha parlat poc.
País, Sí, sí, aquests dies no...
Mira que sí, està bé,
Home.
Hòstia, noi. Quina hora és, ara, aquí?
Mira, doncs sí, més o menys és quarts de set.
De set, clar, una hora menys.
Una hora menys que...
Però què és un bosc? Però és un bosc o... No.
Mira, no, és una extensió... Clar, és que hem aparcat just aquí al bosc.
Sí, just aquí sobre, però...
Aquí a la dreta, però mira a l'esquerra, que
hi ha les
primeres cases d'aquesta urbanització.
Ah, és una urbanització, això, eh?
Sí, és una mena d'urbanització. A veure, de fet, hi ha un nucli antic que està una mica més allunyat, però on hem anat és aquí. Ja veus que, home, malgrat aquest so de la natura que estem escoltant, és un lloc molt urbà, està envoltat de boscos, el cant dels ocellets, que sempre va bé. I mira, a veure, em sembla que era... Mira, aquesta casa d'aquí...
Aquesta casa?
Aquesta d'aquí, aquesta d'aquí davant, aquesta que veus amb aquest jardinet...
És maca.
Aquests xipresets ben retallets i tot això...
Bueno, això ho tenen els anglesos, s'arreglen els jardinets.
Aquest ananito de pedra que veus aquí a l'entrada...
Això sí que ja no ho porto bé.
Això és bastant discutible, això de gust, Però mira, aquesta és la casa on viu una senyora anomenada Mary Reynolds...
Sí.
Que si no hi ha cap retard... A veure, jo m'enfio de la puntualitat anglesa i, si no hi ha cap retard, d'aquí a pocs segons sortirà amb britànica puntualitat per anar a passejar el seu gosset. Esperem
ara mateix?
Ja sé. Sí, ara mateix, sí. A veure, la Mary Reynolds té 89 anys, ha portat una vida molt tranquil·la, excepte per un físic que l'ha condicionat força. Ah, mira, mira, agoita.
Oi, mira.
Hem sortit de casa. Agoita,
mira. No,
mira,
Legui, però què?
Encara està fos.
Com ho sabies?
A veure, no, no, bueno, perquè és que m'han enterat això, a veure. No sé
si... Aquesta és la Mary Reynolds?
Sí. Per què? Que et recorda algú?
Home,
recorda
cony, algú? Perdó. Sembla és clavada la reina d'Anglaterra, aquesta senyora.
Correcte, correcte, correcte. Per la seva semblança amb l'Augusta Monarca, aquesta... Saludem-la. Good morning!
Good morning,
ma'am. Good morning, good morning. Sí, sí. Sí,
però...
Doncs aquesta
senyora... A veure si es pensarà aquesta senyora que estem sortint aquí del...
Que no, home, no.
De la zona boscosa aquesta i ara...
Senyora...
Mira que s'ha girat
aquesta
i tot,
senyora...
eh?
Inter... Home, no m'extranya.
There's no problem, no problem, ma'am. No,
no.
No.
He's a celebrity. He's a
no,
celebrity.
No, no. Va, tira, calla.
Bueno, aquesta senyora calla. Ha interpretat en pel·lícules i sèries de televisió des de fa més de 30 anys, des de l'any 1988, a la reina d'Anglaterra.
Ah!
Perquè, sí, perquè de jove ja tenia una gran semblança amb la reina Elisabet.
Però no és família,
però
eh?
Però fins als anys 80... No, no, no té res a veure. No té res a... Home, es diu Mary Reynolds.
No, ja, ja, però jo què sé.
Jo recordo que hi havia una escriptora que em sembla que es deia... No, aquella era Mary Reynolds. Mary Reynolds. Mm-hmm. I als anys 80 va ser quan va començar a interpretar-la, doncs això, amb algun anunci, amb alguna sèrie... A veure, no és que tingui una gran filmografia, he anat a la base de dades més important que d'actors, la imdb.com, i home, no és que sigui allò una filmografia centenària.
Però no és ella, tampoc. Vull dir, ara que no ens hagin enredat, Berlegui, m'explico?
Ostres, ara estàs
pensant... Saps aquesta cosa tipus Elvis?
Molt interessant, eh?
Tipus Elvis?
Sí, que tota aquesta comèdia que hem fet...
Clar.
La comèdia del taüt de plom i el soldat aquell desmaiat
i si
tot
no...
allò representa que... Ha sigut la Mary Reynolds i la no reina Elisabet és aquesta senyora que hem vist
aquí. A veure, la literatura està plena d'històries d'aquest tipus,
doncs
no?
Sí.
D'intercanvis, a més, amb monarques, no? De que tenien un doble, un germà, que no sé quantos, i llavors s'intercanvien...
Sí, 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 sí.
Bueno, escolta'm, és saber...
Bueno, el cas és que si aquesta senyora que acabem de saludar és la Mary Reynolds, diu que deixarà d'interpretar la reina per, òbviament, respecte a ella. Malgrat... que soc que ha rebut diverses ofertes. A mi m'ha cridat molt l'atenció aquesta idea, la de condicionar tota una vida a ser degut a una semblança física al doble d'una altra persona, i és per això que avui, si et sembla, dedicarem un nou besar de les sorpreses al 274 a la lletra D. La D de doble.
El concepte de doble, que és un concepte, ostres, inquietant, per una banda, no?
Mm-hmm. Sí, sí, perquè la idea que pugui existir una persona exactament igual a nosaltres, a veure, és més que probable. D'aquí a poques setmanes s'espera que al planeta Terra serem 8.000 milions de persones. Però si no fos així, qui pot negar que al llarg de la història de la humanitat, uns 200.000 anys, més o menys... on han viscut més de 120.000 milions de persones, segons alguns estudis científics, qui no pot dir que hi ha hagut igual, exactament igual, algú que nosaltres, no? Aquesta fascinació es trasllada de manera indirecta a d'altres conceptes semblants, com, per exemple, la curiositat que tenim sempre de saber si hi ha algú que es diu com nosaltres. No sé si has tingut mai aquesta curiositat, no?
Sí.
A veure, algú que es digui igual que Xavier Bundó o Albert Berlegui, no?
Algun n'hi ha, Vull dir, crec que una vegada que vam fer...
Va ser
molt divertit perquè una vegada vam fer un tema, precisament, al programa, de gent que s'anomenava com algun famós, no? Però noms que no fossin tan comuns, diguem-ne, no? Però, per exemple, hi ha un regidor de la CUP, no sé quina població, crec que és del Penedès, que es diu Jordi Pujol. I clar, no deixava de ser divertit que un regidor de la CUP es digués Jordi Pujol. Fins i tot en campanya electoral era el cap de llista i havia de tapar-se una mica el cognom, perquè no.
Mm-hmm.
Llavors hi havia un banquer que es deia Fidel Castro i vam parlar amb un Xavi Bundó, efectivament, també, sí.
Jo recordo que quan era petita hi havia un locutor que es deia Jesús Berlegui, que el meu avi també es deia Jesús. I llavors la casa dels meus avis rebien moltes trucades de gent que preguntava per aquest locutor.
Oh, que bo.
I alguna vegada, fins i tot, alguna persona gran ens ha dit que tens algun parentiu amb aquest Jesús Berlegui. Vull dir que, d'alguna manera o altra, això acaba més o menys pervivint, no? També és veritat que, més enllà del tema dels noms, també hi ha altres coses que, de manera indirecta, ens ho recorden, això, el doble, no? Un objecte tan quotidià com un mirall, en què ens hi reflectim al revés, no deixa de ser també, si ho pensem una mica, quelcom fascinant.
Mm-hmm.
O el concepte de bessons, que en el seu moment ja vam tractar, no? Per no parlar de la gran quantitat, evidentment, d'elements culturals que hi ha al darrere de tot això. Recentment, per cert, un estudi d'investigadors catalans ha fet un descobriment per al qual les persones que són iguals sense tenir cap mena de parentiu, comparteixen gens que poden ajudar a diagnosticar malalties.
Això, o sigui, això és boníssim. Sí, de fet, era un estudi, crec recordar, del doctor Manel Esteller, que es va publicar fa cosa d'un mes o...
Sí, no
o
fa
finals,
massa, sí,
a finals d'agost, crec que va ser. I era interessantíssim amb aquesta idea de que venia a dir gairebé segur que tens alguna mena de doble en algun lloc o altre, no? Aquesta idea que s'assemblen, a veure, no calcats, però dues persones que s'assemblen moltíssim en llocs absolutament recòndits, i que no tenen un parentiu directe, però sí comparteixen l'ADN. Això és, a mi em sembla absolutament fascinant, perquè no acabo d'entendre llavors com s'ha produït, no?
Doncs, com es pot suposar, el concepte no és gens nou, perquè és tan antic com la humanitat.
Des de quan, per tant, la humanitat li fascina i ha donat, no sé, institucionalització de la idea del doble?
Doncs mira, jo diria que des de sempre, perquè de fet hi ha una paraula que abans s'utilitzava molt, que era el concepte de sòcia, sòcies en castellà, no? Per parlar d'algú que tenia molta semblança a una altra persona sense existir cap parentiu, fins a arribar al punt, diguem-ne, que es podia confondre. Bé, doncs l'origen de sòcia, de sòcies, prové de Plaut, que és un dramaturg llatí que va viure als vols al segle III abans de Crist i que té una obra que es diu Amfitrió, on s'explica la història del déu Mercuri, que es fa passar per sòcia, que és el criat del general Amfitrió, per ajudar Júpiter a seduir el Gmena, que és esposa del mateix general, no? És a dir, la paraula, o sigui, el nom del personatge va donar nom a una paraula que ha arribat fins als nostres dies, i estem parlant de fa més de 2.300 anys. De fet, Júpiter, o Zeus, per entendre'ns, si volem l'equivalent grec, al llarg del seu luxuriós regnat, adopta moltes formes de doble per seduir deesses, mortals, nimfes, o qui es posi per davant, perquè la lubricitat de Zeus era incontenible. La idea d'adoptar una altra personalitat per seduir la trobem molts segles més tard amb el mite artúric, on en la pròpia concepció de l'heroi, quan el rei Uther Pendragon, que desitja Igraín, que és l'esposa, per entendre's, del seu general enemic, demana al mag Merlí que el transformi en un doble del marit d'Igraín i així poder tenir relacions. I fruit d'aquesta unió naixerà el rei Artur. És a dir, el rei Artur, en el fons, carai, és un rei bastard. Bé, i si la mitologia ens trobem amb el fenomen del doble gràcies als sortilegis divins, a la religió catòlica també trobem un fenomen semblant, que és el de la bilocació.
La bilocació, ara m'ho expliques, Beorlegui, però jo tenia entès que no és tant tenir dobles, sinó estar en més d'un lloc a la vegada, no?
Correcte, sí. El que passa que, aparentment, no deixa de ser dues persones que són una, però que estan en llocs diferents, no? Sí, sí. I això és el que dius, és un fenomen sobrenatural pel qual una persona estaria ubicat en dos llocs diferents al mateix temps, un dels quals acostuma a ser un fet més o menys transcendent, com la mort d'algú proper, no? Hi ha hagut un munt de sants que han tingut aquesta facultat, que es valora com molt mística, des de Sant Francesc d'Assís fins a Sant Antoni de Pàdua, passant per Sant Francesc Xavier, Santa Teresa de Jesús, o molt més recentment, i quan dic molt més recentment, fa 100 anys o més de 100 anys, en Sant Joan Bosco. Com es pot suposar, la ciència és molt escèptica en aquesta mena de temes, els que acaba considerant com a trastorns o al·lucinacions. En aquest cas serien col·lectives, perquè en el fons no és una persona la que mira una altra mentre aquest sant o aquest futur sant està en un altre lloc, sinó que són diverses persones les que miren, diguem-ne, l'aparició d'aquesta persona, no? Però ja que parlem de trastorns, doncs vine, un de neuropsiquiàtric, que és la síndrome de Capgras.
Ai, Berlegui.
Sí, a veure, més enllà de l'element, diguem-ne, dolorós que pot haver-hi amb un trastorn psiquiàtric, però jo el trobo absolutament fascinant, aquest síndrome. També és conegut com la il·lusió de sòcies, allò que comentava abans, de sòcies, que és un trastorn que afecta la capacitat d'identificació del pacient. Què vol dir això? Ell creu que una persona propera a ella, sobretot un familiar, una persona molt propera a ella, és un impostor idèntic a la persona que sempre ha conviscut.
Oh, quina angoixa. Oh, quina angoixa, perquè, clar, la persona en qüestió està convençut de que allò és un doble i probablement amb males intencions. És terrible.
Es va presentar de forma aguda, de forma transitòria, de forma crònica, però fixa't que aquest punt de partida, que insisteixo, estem parlant de tema psiquiàtric, per tant, diguem-ne, amb tota la serietat que hem de donar, però que en el fons és un punt de partida que ha sigut molt tractat en cinema. Ara, per exemple, m'ha vingut al cap aquella pel·lícula de La invasió de los ladrones de cuerpos, de Don Siegel, no? És a dir, aquells extraterrestres que arriben a un petit poblet i es dediquen a substituir per persones exactament igual als habitants d'aquell poble. En el fons és una invasió, diguem-ne, marciana.
I això has dit que té el nom de síndrome de què?
Síndrome de cap gras.
Cap gras.
Sí, és un... Es deu un psiquiatre francès, un tal Jean-Marie Joseph Capgras, que l'any 1923 va informar del cas d'una dona que afirmava que el seu marit havia estat canviat per un estrany. La pacient reconeixia a la resta de la seva família, però estava convençuda que el seu marit era una altra persona.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, és una cosa molt inquietant. Bé, qui no patia la síndrome de cap gras, però es va trobar amb el mateix cas, va ser l'esposa d'un tal Martin Guerre.
Qui era Martin Guerre?
Sí, Martin Guerre va viure a Hendaye a principis del segle XVI, estem parlant de fa 400 anys, es va casar amb una noia anomenada Bertrand, van tenir un fill, i quan va ser acusat d'un robatori, va desaparèixer sense deixar rastre. Van passar els anys, 8 en total, fins que es presenta un home al mateix poble, Hendaye, exactament igual a Martin, la mateixa complexitat, les mateixes faccions, la mateixa cicatriu al front, i fins i tot amb un defecte dental que tenia el Martin Guerre. Tots van celebrar la seva arribada, es van oblidar d'aquest robatori, va ser novament acceptat a la comunitat, i amb la seva dona va arribar a tenir 2 fills més. Fins que passen 3 anys i apareix un altre home que diu anomenar-se també Martin Guerre, i que és absolutament idèntic al primer.
Apa!
Van celebrar un judici, i el que havia aparegut al principi va confessar doncs, que havia usurpat la identitat del seu marit, perquè era molt semblant amb ell, havia mirat de recopilar tota una sèrie d'informacions que tenien a veure amb la seva pròpia personalitat, però, clar, imagina't, diguem-ne, per enredar, així entre cometes, a tothom, començant per la seva dona.
Sí, sí, no? Clar, començant per la família.
El judici va ser defensat per l'escriptor, per el filòsof i per l'humanista Michel de Montaigne, dels famosos assajos, i la història té un final tràgic, perquè l'impostor va ser condemnat a mort i executat.
Mort? La història de Martin Guerre, sí, sí, sí. Boníssima.
La història de Martin Guerre. Ha sigut portat en cinema en diverses ocasions, L'última de les quals ja fa anys amb la Jodie Foster i el Richard Gere, si no recordo malament, una pel·lícula es deia Somerville, crec recordar, Va, i ja que parlem de llibres, doncs el concepte de doble, evidentment, és força literari.
De fet, clar, diríem que de dobles literaris n'hi ha de tots tipus, no? N'hi ha de dobles, per entendre'ns, malignes, que volen substituir, però de dobles també desconeguts, n'hi ha de tot tipus, no?
De fet, això que dius ara dels dobles malignes és un concepte que apareix molt al segle XIX amb el romanticisme, quan la figura és molt més metafòrica que no pas real, i apareix molt lligada a un concepte alemany que és el Doppelhanger, que fa referència doncs, això, a un doble maligne. Trobem exemples molt famosos, el de l'estrany cas del doctor Jekyll i Mr. Hyde, per exemple, de Robert Louis Stevenson, el doble de Fyodor Dostoyevsky, o més recentment l'home duplicat de José de Saramago, o el descompte mig partit de Calvino. Però el concepte, evidentment, és molt més antic, perquè des de aquella comèdia de Plaute que hem anomenat, Anfitrió, fins al segle XX, el tema del doble apareix en molts llibres. A Shakespeare, per exemple, tenim la comèdia dels errors, on aquí el punt de partida són dues parelles de bessons, iguals, que provoquen molts embolics. Però de dobles, sobretot de malignes, també en trobem avui en dia en una altra figura també prou coneguda, la dels polítics.
Dobles de polítics.
Sí.
Que no en tenim prou, és que hi ha, que
doncs, mira, a veure, la cosa no ve d'ara, també, Vull dir, es diu que el diví emperador August va, per tant, 2.000 anys, passejant per Roma, els va trobar un foraster exactament igual a ell i li va preguntar amb una certa sornegueria si la seva mare havia estat alguna vegada a la ciutat. I el seu doble li va respondre que no, però sí el seu pare. Vull dir que això donava pistes una mica de... Podria haver algun germanastre, eh? La utilització de dobles polítics s'ha fet sempre com a mesura de protecció en situacions de perill, però també per esponjar les agendes dels dignataris. Ara resultaria, jo em sembla, bastant difícil, perquè hi ha càmeres per tot arreu, hi ha mòbils per tot arreu, i també hi ha molt poca feina per tot arreu, perquè tot s'analitza moltíssim i està penjat a l'Instagram o als Twitters al moment, no? Però s'han donat casos ja reconeguts, de gent molt famosa que han tingut dobles i que han aparegut en actes, mira, més o menys oficials. Winston Churchill, Adolf Hitler, Joseph Stalin, Saddam Hussein, fins i tot es va dir d'en Franco, un fet que, per cert, va ser portat al cinema en un film d'Antonio Mercero que es deia Espérame en el cielo.
Imagino, Berlegui, que tot això deu ser d'una època en què, vaja, la població coneixia bastant relativament els seus líders polítics, no? Vull dir que fotografies
clar.
No n'hi havia tantes, no? No les podies consultar, llavors et deien que aquest senyor era el president, doncs tu t'ho creus que és el president.
Perquè la gent no podia comparar, clar, per moltes raons, no? Sobretot, evidentment, tecnològiques, no?
M'has fet pensar que era de Mark Twain, la novel·la aquella del Príncipe y el Mendigo, oi?
Mm-hmm.
Que també s'intercanviaven papers,
sí,
en aquest cas per la semblança física, que no sé si eren família i tot.
No sé si... Crec que... Ostres, crec que no, Crec que no tenien cap mena de parentiu, Vull dir que aquí també podia haver posat el doble d'aquest relat tan famós d'en Twain, que també ha sigut portat moltes vegades en cinema, no? Va, ja que estem en cinema, doncs mira, acabem amb tres pel·lícules, de les moltes, evidentment, que hi ha dobles. Les tres estan a Filmin, i comencem amb una on hi surt un doble molt semblant també a un dictador. En aquest cas, anomenat Hinkel, el gran dictador.
Hinkey, por lo que a mí respecta, voy a simplificar las cosas. Hagamos un trato. Usted se compromete a no invadir Austerlitz y yo me comprometo a no invadir Austerlitz. Firmamos un tratado y yo retiro mis tropas de la frontera.
Bien, sus tropas se retiran y entonces yo firmo.
Eso es.
Muy bien.
Oh, no es eso. No lo ha entendido. Primero usted firma el tratado y luego yo retiro las tropas.
Eso es, yo firmo en cuanto haya retirado las tropas.
Un momento. Embajador, el tratado.
Bueno, aquí tenim Joaquín Díaz i a Ricard Solans doblant respectivament a Jackie Wacky i a Charles Chaplin en aquesta obra més coneguda de Charles Chaplin, que és El gran dictador, dirigida l'any 40, i que representa una sàtira no només, evidentment, del feixisme de Hitler, sinó del poder en general. Estrenada a Espanya amb 36 anys de retard, explica, com bé sabem, la història d'un barber jueu que ha estat amnèsic durant anys i que té una prodigiosa semblança amb el dictador del seu país, que és Adenoid Hinkel. Va, y anem per la segona.
Daría 1000 coronas por ver la cara que pondrá mi hermano Miguel cuando nos vea llegar uno tras otro. Me place sentarle a mi mesa como mi huésped de honor en mi pabellón de caza. Nuestros antepasados dejaron aquí en el pabellón buenas soleras, primo.
I aquí tenim, doncs, el Rafael Luis Calvo, que era un altre també dels il·lustríssims dobladors d'actors de doblatge dels anys 40-50, que, sense abandonar poder, tenim una altra de les delicioses pel·lícules, en aquest cas aventures, dels anys 50, que és El prisionero de Zenda, de Richard Thorpe, on Stuart Granger interpreta dues persones iguals, una de les quals ha de suplantar el primer, que ha de ser coronat rei i que han sacrestat. Aquesta pel·lícula, a banda de Stuart Granger, hi havia la Deborah Kerr, el James Mason i el Luis Calern, va ser produïda per la Metro i amb un encantador Technicolor. Va, i anem per la tercera. I amb els acords d'aquesta prodigiosa banda sonora cortesia de Bernard Herrmann, acabem amb una obra mestra absoluta i plus quan perfecta, El vèrtigo d'Alfred Hitchcock, on en James Stewart, recordem, rep l'encàrrec de seguir la dona d'un amic seu i a poc a poc s'hi anirà obsessionant i caurà en una profunda depressió quan la perdi. Però amb el temps creurà descobrir algú que podria ser exactament igual que la difunta.
Déu
una pel·lícula meravellosa, obsessiva, turmentada, una de les obres mestres, una de les diverses obres mestres que té aquest mestre anomenat Alfred Hitchcock.
Totes aquestes tres pel·lícules crec que m'has dit que estan a Filmin, no? I
les, a Filmin, sí. O sigui, per tant, és un festival. Aquest diumenge a la tarda va dobles de cinema dobles i comencem amb El gran dictador, després El presonero i després Vèrtigo.
Molt bé. Berlegui, algú t'ha avisat alguna vegada que ha vist una persona clau de tu o no?
A mi m'havien dit, quan era més jovenet, fa molts i molts anys, m'havien dit que m'assemblava el Herr Flick, un amic íntim meu, que encara ho és, em deia que m'assemblava el Herflick de l'Aló Aló. Saps aquella sèrie llegendària
sí.
de la BBC?
Ostres, i tant.
Doncs, sí, Herflick. Saps que hi havia aquella mena de,
sí, sí, sí.
De militar nazi, doblat, crec recordar, per en Pep Sais, a l'excel·lent versió en català, i deia que m'assemblava el Herflick. Jo diria que sí, que d'una certa semblança sí, però...
Mira, home, buscaré la fotografia, perquè ara no recordo les faccions, però potser sí. Però no t'han dit, he vist algú pel carrer que s'assemblava moltíssim a tu.
Ah, sí, sí, sí.
Ah.
No, de fet, a veure, això vaig a confessar-te una cosa.
Què?
Jo visc en un lloc al centre de Sabadell i sovint, quan vaig per Tres Creus, hi ha un senyor que té un establiment comercial que, quan ens trobem, em saluda, i em saluda amb molta efusivitat. I un dia m'ha dit, tu ets aquest? I vaig dir, no sóc aquest. I em va dir, no, sí que ho ets, sí que ho ets. I jo dic, no, jo no sóc aquí, tu em dius. I està convençut que jo sóc l'altra persona. Bueno, i hem acabat saludant-nos. Vull dir que, quan ens veiem, ens saludem amb una certa rapidesa per part meva, però ell està convençut que sóc la persona que ell coneix. I jo dic, no ho sóc.
Sobre això...
T'ha passat a tu o no? Et passa a tu, això?
Home, alguna vegada algú m'envia una fotografia, fins i tot, d'algú que veu pel carrer i diu, mira, s'assembla. Llavors jo valoro si sí o si no. La majoria de vegades trobo que no, però alguna vegada sí que he pensat, ostres, sí que té una retirada. Però així, és molt inquietant, té molt, alguna cosa que penses, ostres, a veure si hi ha un germà perdut en algun lloc.
A veure.
Bé, Berlegui, com sempre,
molt
un plaer,
bé,
i si la setmana que ve no vens tu, envia el doble. I ja,
enviaré
ja
el doble, això mateix.
Val? Una abraçada, Albert.
Igualment, que vagi bé, adéu-siau.
Perquè tot el que passa a RAC1...
Continguts, imatges, xarxes socials...
Passa per RAC1.cat.